podem i volem saludar a l'Ariadna Oltra, que és la subdirectora i presentadora del programa Puntcat de TV3. Ariadna, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, gràcies a vosaltres per convidar-me.
No, moltes gràcies a tu, entre altres coses, perquè, esclar, devies anar a dormir a 3:15 i aquestes hores
per
avui ja ho sé.
M'heu despertat, el Jordi Ramos m'ha despertat. Sentia el telèfon i dic, però a quina hora és?
És el gran especialista de Catalunya, el Jordi Ramos, en despertar la gent, dic, perquè ho sàpigues. Ahir el Puntcat va emetre la declaració del testimoni que assegura que sap qui va tirar el test que va ferir greument un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona en els fets del 4F. Anem a escoltar un petit testimoni.
Que jo vaig dir, home, però hi ha algú que està dintre de la presó per aquest tipus de... per aquesta causa, no? Hauries de dir alguna cosa o de fer alguna cosa. I ell em va dir que no, perquè no volia, diguéssim, patir les conseqüències d'aquell acte. I, bueno, sí, em va dir que havia sigut ell qui ho havia fet.
També vam sentir el que llavors era regidor del districte de Ciutat Vella, l'actual senador del PSC, que es va defensar de les acusacions que li atribueixen l'ordre de netejar el carrer després dels fets.
Qui hauria de pensar en proves hauria de ser més aviat la Guàrdia Urbana, perquè és qui era la víctima. O sigui, la víctima era l'agent Sales, i qui en tot cas podia haver necessitat més proves de l'escenari hagués sigut la pròpia policia, no? Per tant, no, aquí no es va produir res extraordinari. Simplement, la dinàmica habitual va fer que es netegessin els llocs perquè les molèsties als veïns havien sigut molt grans.
Aquest matí, el periodista Roger Palà deia en la seva píndola aquí al Monarraco que després de veure el Puntcat ahir es va quedar amb una gran sensació d'inseguretat per les intervencions del portaveu del sindicat de la Guàrdia Urbana, que va justificar que el seu sindicat demanés l'indult per dos membres de la Guàrdia Urbana condemnats i empresonats per tortures, però també troba molt greu que el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, no el qüestionés en cap moment. Aviam, després de veure totes les parts implicades en l'assumpte, la majoria de parts implicades en l'assumpte, Ariadna, com va passar d'ahir? Quan va acabar el programa?
Clar, jo ahir... Ahir va ser un dia complicat, perquè ahir a plató teníem... Jo ho vaig dir en el directe, teníem persones directament relacionades amb el cas que per primer cop es trobaven en un lloc. I per tant, ahir va ser un dia bastant complicat. Quan acaba el programa, la sensació que tinc és que hem aconseguit que els espectadors que el dissabte havien vist pel 33 el Ciutat Morta, els que ja l'havien vist abans, els que el van veure després per internet, i tothom que ha seguit la història... pogués sentir, sense talls i d'una manera confrontada, diferents versions de persones que tenen a dir perquè han tingut responsabilitats, com en el cas de la mare del Rodrigo Lanza, perquè és una de les afectades i una de les protagonistes del documental. Vam quedar satisfets tot l'equip per la feina que havíem pogut ensenyar, diguéssim, perquè totes les persones que ens veien... Això, es podien fer la composició d'elements a partir del que havien dit aquelles persones, més o menys.
Hi ha un tema que l'altre dia comentàvem, que molta gent diu, no, home, tampoc és el tema capdalt. Mira, és un tema molt important, que és a partir del testimoni que ahir treu el programa, del testimoni que va quedar, diguem-ho, fora del que és el metratge final del documental, que és aquest testimoni que coneix a la persona que presumptament hauria llançat el test des d'un dels des d'un d'aquests pisos que té aquest teatre amb titularitat municipal. I no ho sé, Ernest, Toni, professor Soler, Nacho Corredor, com esteu després de l'emissió del reportatge dissabte, pràcticament una setmana després, quina anàlisi en feu de tot plegat? Aviam, Ernest.
Aquí han passat moltes coses. Jo per la primera reflexió és que hem passat des del punt de vista periodístic de l'underground al mainstream en temps rècord. Uh-huh. Sí, és el rècord de tota la història. Per què?
Perquè hem passat... T'he de dir que la majoria de periodistes hem demanat disculpes per això, eh?
No, jo hi vaig escriure un article al periòdic reconeguent justament que crec que ha estat una cosa bona, que a més a més el periodisme ha fet autocrítica, ha fet molta gent autocrítica, fins i tot els partits d'esquerra que governaven llavors han hagut de fer autocrítica, hi ha molta gent que està fent autocrítica, i per tant el procés en si em sembla que té una base bona, però... Clar, aquest documental que va passar de ser absolutament desconegut a ser emès pel 33, ahir Ariadna salta, sí. Salta a la programació estrella de TV3 i ho fa en un temps rècord. I per tant, per mi, la primera reflexió és periodística, és com això ha fet un viatge estratosfèric a la velocitat de la llum de la marginalitat a la difusió màxima. I jo crec que això també és una reflexió del per què ha passat això. A mesura que passen les hores, es van coneguent moltes coses del documental. A mi, particularment, ahir del punt.cat, per mi el punt més dubtós de tot és un testimoni que apareix a cara tapada, que no que acabes de saber ben bé la relació que té amb el suposat...
Diu que havien treballat junts en algun moment, sí, però feia 5 o 6 anys que no es veien, es troben en un bar.
Que és un vincle, per mi, molt petit. No sabem, no sabem qui és i, per tant, aporta un testimoni determinat, però com que no sabem qui és, el vincle exacte que té, què és exactament el que va... O sigui, jo el que vaig veure és que era una mica vaga tota la informació que estava dient. S'apropava a la qüestió del test, que ara és una de les qüestions principals, però que per mi el testimoni era una mica feble. I també crec que la nit de dissabte es va demostrar una cosa, que és que el poder ja no és en mans de qui es pensa que té el poder. O sigui, ni el poder polític pot tapar el que ha passat. Ni el programador de televisió, pel fet de programar-ho en un canal marginal, pot impedir que una cosa tingui difusió. I un jutge, pel fet de pensar-se que censura un tall determinat, no pot impedir que el veiem. És a dir, el poder ja no és on abans era, ja no el té la televisió, ja no el té necessàriament el jutge, i el poder ha de vigilar molt perquè l'estem fiscalitzant. I per tant, per mi, la conclusió és, després del que ha passat des de dissabte, jo crec que el ciutadà és més poderós avui que fa una setmana, que fa un mes i que fa un any, i que dins de la desgràcia crec que som millors avui que fa un temps.
Nacho.
Sí, jo volia començar amb dues preguntes i després faig la reflexió. La primera d'elles és, m'agradaria saber, perquè em sembla molt interessant tot el que ha apuntat també l'Ernest Folch i com ha transcendit el debat públic en el cas de Ciutat Morta, des de quan té coneixement TV3 de l'existència d'aquest documental, si ho saps per casualitat, seria interessant, i en quin moment decideix emetre-ho i les motivacions, no? Aquesta, la primera qüestió.
I
la
segona qüestió... Altra...
No, i això és una pregunta que hauríeu de fer directament a direcció de TV3, que és qui us pot donar tots els detalls. Òbviament jo, que soc la subdirectora i presentadora del punt.cat, no tinc informació de detalls, no la tinc, però vaja.
Més.
Val. No, i la segona qüestió anava relacionada amb si ahir, després de parlar, diguem-ne, amb el Jaume Sens i altres persones expertes que han estudiat bé el cas, per quin motiu, si coneixen una persona que pot indicar qui va llançar aquell test, no s'aporta com a prova. He dit que començar pel final perquè començar per les preguntes i una breu reflexió. A mi, òbviament, tot el que apareix al documental, en fi, apunten a fets que em semblen fastigosos. També és veritat que apunten a debats interessants i sobre els quals jo crec que també s'hauria de parlar, i és tot el que té a veure amb la gentrificació de la ciutat de Barcelona, amb tot el que té a veure amb les cultures urbanes de la ciutat. La revista Vice aquesta setmana ha publicat un article molt interessant d'una amiga de la Patricia Heras, on parla de tot l'entorn cultural de les teories queer, en fi, de la Patricia, i jo crec que és una part de la ciutat que hauríem de conèixer. L'única reflexió, i una cosa que m'ha sobtat molt, és com... O sigui, la gent d'ordre no ha de dir, no es pot qüestionar la policia. I és una cosa que ha passat molt aquesta setmana. A la policia no se la qüestiona, això ho diuen uns jutges, no es pot qüestionar. Hi ha suficients fets com per posar en dubte la versió oficial. Entre altres coses, perquè és tan diferent la versió aportada pel documental amb els fets oficials que, diguem-ne, és lògic el dubte. I precisament la gent d'ordre, els qui defensem l'estat de dret, som els més interessats en que, si hi ha errors, s'han de subsanar. No hi pot haver-hi una ombra de dubte en l'estat de dret. I precisament per això hem de criticar que pugui haver-hi excessos de les policies. I per això cal contrapoders dintre de les institucions. Jo recordo com es va criticar molt a Catalunya quan el govern de tripartit va posar càmeres, en aquest cas a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, per evitar tortures. Però és que s'han de posar contrapoders, perquè jo, com vull confiar en la policia, el que vull és que no hi hagi mai cap sombra de dubte en relació a ells. I una última cosa, si em permeteu, molts cops, i és l'única cosa que jo crec que no m'agrada del documental, sincerament, és que hi ha moltes sèries, no?, de televisió i molta ficció que explica la política, el funcionament de la política. I és veritat que el que s'insinua al llarg del documental és que té més a veure la política amb House of Cards, és a dir, amb conspiracions, amb contubernis, amb... que amb una altra sèrie que jo crec que defineix molt bé el funcionament de la política, que és The Thick of It. És a dir, el Joan Clos, probablement, el seu problema i la seva responsabilitat és que no s'enterava de res. No que malinterpretés i que, o que ocultés informació. O sigui, molts cops la política institucional, el seu problema no és que hi hagi allà una malícia que encarnada a través de gent, en fi, com el Joan Clos, és que no s'enteren de res. I, per tant, tot i que és veritat que es pot fer un relat coherent i el Ciutat Morta se'n fa, jo seria molt prudent també a l'hora de parlar aquí d'una operació de la casta institucional, judicial, política contra els ciutadans. Jo crec que és una mica més relatiu i, precisament, com insisteixo, sóc una persona d'ordre, m'agradaria de veritat que s'esclarís absolutament.
Va, hi ha algun comentari abans d'escoltar el Toni Comín?
No, ell em feia referència abans a l'advocat, el Jaume Sens, que ahir estava al plató. Home, jo crec que aquesta pregunta l'hauria de respondre a ell. N'ha parlat, em consta, però vaja. O sigui, la pregunta que feia en aquest cas sobre si havia d'anar a explicar qui era el testimoni. La veritat és que aquest cas, ara podrien passar dues coses. Ahir s'explica en el Puntcat. O hi ha una condemna per fals testimoni dels agents, que són els que acaben sent la prova que en la sentència es posa per condemnar els nanos, els nou, perquè hi ha nou condemnats, o que la pressió que hi ha en els mitjans ara i en l'opinió pública, si existeix aquesta persona que va llançar un test, i en el cas que recordés que havia llançat el test i que fos conscient que hauria ferit un agent de la Guàrdia Urbana, sortís i digués vaig ser jo.
O que el busquessin. En tot cas, estem parlant d'una... M'hem de reobrir el cas ahir al Parlament de Catalunya a fer un acte poc habitual, que és demanar la, més que reobertura, la revisió del cas a la Fiscalia, demanar això. Tots els partits, tots, de l'art parlamentari català. Toni Comín i professor Soler. Aviam, Toni.
Sí, mira, jo volia començar explicant una cosa. A mi, l'any, no sé si era l'any 2007 o 2008, diputat, i em va trucar una persona per telèfon, em va dir: hola, soy Mariana Huidobro, no me conoces, soy la madre de Rodrigo Lanza, y necesito que me ayudes, porque... I em va explicar el cas. I a partir d'allà vaig establir una relació de suport en el que m'era competent a mi com a diputat, que era en aquest sentit tampoc gaire, no? I dirà ella, si la vaig saber ajudar en tot el que ella em demanava o no, però vull dir que és un cas que jo no he conegut ara pel documental, perquè en aquell moment, a més, recordo que em sembla que estaven en presó preventiva i, per tant, encara no s'havia fet el judici, no? Però és molt important que hagi saltat això a l'opinió, al tema número 1 del debat públic, perquè és molt greu. Sí, és molt greu que un forense digui que amb les proves, diguem, que fa un forense, és pràcticament impossible que hagin fet la lesió amb una pedrada tirada horitzontalment i que, en canvi, el judici doni per vàlida la versió oficial quan el forense l'està desmentint. Quin interès ha de tenir, em sembla que a més és el director d'un institut públic, diguem, no, no m'ho sé exactament, diguem, donar una versió, diguem, no?, inventada dels fets, aquest forense, que no coneix de res els acusats. És greu la detenció de la Patrícia Heras a l'Hospital del Mar. És greu, d'una persona que no tenia cap vincle ni cap relació amb els altres tres. És greu. És greu la sensació de que hi ha una mena de doble error. L'error de la Guàrdia Urbana, que aquest pot ser doncs motivat per unes, etc., i després l'error del sistema judicial inacceptant, no acceptant moltes proves que posaven els advocats dels acusats per intentar demostrar la seva innocència. És molt greu tot això, i evidentment el mínim que poden fer les institucions públiques, el mínim, és demanar que reobri el cas, perquè com a mínim la detenció de la Patrícia Heras, només això, diguem, ja és evident, diguem, no?, que és un acte que no respon a la llei, per tant és un acte que s'ha de jutjar, la detenció de la Patrícia Heras, perquè és una detenció il·legal, aquesta.
Professor.
Sí, hi ha un cert consens en què el cas està tancat amb masses incògnites i amb sospites molt serioses de que s'han comès injustícies, i per tant, home, jo crec que és positiu que s'hagi reobert mediàticament, com a mínim, encara que sigui molt de retard, i jo crec que els actes de contricció per part de, bueno, de les autoritats, de la premsa, la premsa ho ha fet, convenen, no, fer-se. Ara, gran risc de tot això. Això, de fet, és només és la translació d'una debilitat molt forta que tenen diferents parts del sistema, a nivell polític, a nivell judicial, a nivell social. Això s'ha produït perquè existeixen aquestes debilitats. Gran risc que tenim de que ens centrem en el cas, que aquest cas tingui, per exemple, una reobertura judicial, que tots ens sentim molt cofois de que aquest debat l'hem fet complert, tal, i s'ha aconseguit això, i que aquí s'acabi. I això seria el drama. És a dir, una vegada passat el cas, que pot acabar de moltes maneres diferents, fins
aprendre,
i tot...
Aprendre la lliçó.
Amb una suavització de lo que ens pensàvem que era aquesta injustícia, no ho sé. Però, home, aprendre la lliçó, efectivament, però aquesta aprendre la lliçó no és només... Ah, carai, ja, fantàstic, ja ho sabem, que tot això... No, no, no. Que el debat comenci el dia després. És a dir, que el debat s'obre perquè s'ha produït això.
Però igual s'haurà d'inhabilitar un jutge, igual s'haurà d'inhabilitar algun jutge d'instrucció,
Són les conseqüències...
Igual s'haurà d'inhabilitar algun jutge d'instrucció. Però fixa't,
això són les conseqüències del cas. Jo fins aquí, me sembla bé, que fem-les, arribem al fons. Però el dia després on s'aturem? És que la policia, o les policies d'aquest país funcionen prou adequadament perquè això no es torni a succeir? És que no hi ha altres casos que se'ns han quedat pel camí exactament igual que aquest? Sempre centrar en aquest, uns altres centrar en altres. Valdria la pena que s'obrís un debat seriós, seriós sobre les debilitats que, com a mínim, han sortit a la llum
I,
a través d'aquest
cas. I el punt clau de la injustícia és la detenció a l'Hospital del Mar.
Això és bestial.
Que tu dius, per què? I aquí sí que estic amb el Josep, que això és el que ha de provocar, no com tu deies, Josep, una condemna determinada, una inhabilitació determinada, sinó una revisió de dalt a baix dels protocols.
El sistema,
dels protocols.
Però és que és un delicte, aquella detenció és un delicte.
No, sí,
és un delicte, aquella detenció, probablement.
Estan emparats,
presumptament.
Estan emparats legalment perquè la paraula... La paraula d'un membre de la Guàrdia Urbana sempre valdrà enfront de la paraula d'un ciutadà. I potser aquest poder excessiu és on es demostra aquí que, bueno, pot generar situacions de gravíssima injustícia.
A mi m'agradaria... Hi ha un testimoni que per mi, testimoni mediàtic, que per mi seria molt important escoltar-lo, molt, molt, que és... el nano que anava amb bicicleta al costat de la Patrícia, que no vol parlar, i ho entén perfectament perquè deu estar...
Traumatitzat.
I hi ha molta gent que no vol parlar. Avui el periòdico publica, la Maica Navarro i l'Albalat publiquen que un de... I el Pere Mas, crec que amb això m'ho pots... Perquè ho has dit el micròfon d'en Catavant, que un dels... Precisament el Rodrigo Lanza diu que va presumir, de ser, llegeixo textualment la portada, de ser l'autor de l'agressió del 4F segons un atestat de la pròpia Guàrdia Urbana el 2014. La policia municipal va denunciar el jove xilè per un altre incident que el jutge va desestimar.
Clar, però segons un atestat de la Guàrdia Urbana...
Ja que està invocat el meu nom, el meu nom, és que a mi em crida l'atenció veure, entre cometes, això de, el teu company tampoc va poder-me donar la mà, com si ho hagués dit en Rodrigo Lanza, i efectivament això prové d'un atestat que és del 2014, quan el documental ja s'havia estrenat, i contra aquest senyor se suposa que hi havia una certa hostilitat per part de la Guàrdia Urbana. Tot i que, aparentment, aquí ningú... Escolta, però... Castellà,
el jutge no ho existeix amb la del forense.
No hi ha, la pinta que no hi ha un pan de neta.
Per què s'hauria d'inventar el forense que aquella lesió no es va poder fer amb una pedrada? Per què aquest forense, algú em pot donar una raó, s'ha d'haver inventat això? No, aquest informe consta, està en el procés.
No, però és que, per exemple, dono un argument, que és... que en un llançament d'una pedra
quedaria una lesió
una lesió a la cara, i que aquí no va quedar res.
Ah, per mi, i sabeu que és el més bèstia de tot? Que és que, sense que el documental hagi passat d'aquest underground al mainstream, ni es reobriria el cas, ni el Parlament hi hauria dit res. És a dir, que en el fons tot el sistema judicial, és a dir, d'impartir justícia i de ser justos amb els ciutadans, depèn no de la justícia ni de la seguretat,
sinó que depèn
de TV3. Sí, el que és més bèstia és que fer justícia en aquest país, de sobte, depèn de TV3, perquè no és el documental. És mentida que sigui. Un documental provoca... El documental no provoca res.
No,
si el documental estava podrit.
Depèn del mes de com jutge censurés 5 minuts. Perquè sense la censura...
I fixa't com tothom és conscient que és TV3 qui desencadenarà el tsunami... Tothom és conscient d'això, que Imagina't les reticències que hi ha, que és gràcies al David Fernández de la CUP, en una intervenció, en una comissió parlamentària, que aconsegueix que es programi el 33. I aquí és on es trenca... Sí, es perdona, acabo, acabo.
I perdoni, el jutge.
I aquí...
I el jutge que primer
va fer un favor. Sí,
però el primer dic de contenció, el primer dic de contenció, es trenca per la CUP i perquè s'emet a TV3. Per mi la lectura més bèstia de tot és que estem...
Però TV3 va ser sí, la CUP.
I per simplificar-ho, per simplificar-ho i per dir-ho, perdoneu, amb demagogia, però té un punt de veritat, que és estem en mans de TV3.
Escolta, però fem-nos unir això.
No, no, no. Ariadna Oltra per al·lusions.
Estem en mans de la CUP.
Ariadna Oltra. Ariadna Oltra.
Doncs desmenteix-m'ho.
No, home, desmenteix-m'ho, no, però crec que tampoc no fa falta que... No, o sigui, l'emissió amb una repercussió que té, perquè a més a les xarxes es fa una campanya brutal i aconsegueix amb un share d'un 20% i això genera un estat d'opinió, perquè diumenge ja no només en parlava TV3, dilluns ja no només en parla TV3.
Sí, però què ho genera?
Sí, però jo crec que és un... Hi ha múltiples factors, no?
Però
hi ha una història... millor o pitjor explicada, això depèn de qui opini,
però ja
que
hi era,
dura dues hores. Sí, sí, ja hi era, i tant. Estarà un any i mig abans. I a més havia anat a festivals i tal. Sí, sí, això
Ernest,
ja hi era.
Ernest, però fixa't, jo us deia la Mariana, aquesta dona és d'una determinació brutal, i ha decidit que ella faria tot. I llavors, segurament, no ho sé, però és ella la que deuria demanar suport a l'Ell Fernández perquè ho portés en la comissió, és a dir, en aquí el que hi és... unes persones que decideixen donar aquesta batalla fins al final i que quan descobreixen que la via normal en un estat de dret, que és el poder judicial, el recurs, el Tribunal Superior, etc., que és ara on s'hauria d'haver resolt això, no funciona, diuen, pues farem servir un altre camí. L'altre camí
home,
es diu...
És que la gran
la CUP,
frase de la Mariana és... L'altre camí es diu la CUP...
L'altre camí és aconseguir que es faci el documental. L'altre camí és que aconsegueix que el documental, un cop s'ha fet, la CUP el reclami i que el portin a TV3, després que TV3 l'emeti, i que, com deia l'Ariana, hi hagi una campanya a la xarxa en les hores prèvies a l'emissió del documental descomunal. O sigui, que aquí són molts actors...
Sí, que, per cert, Toni,
ens
hem passat molt de temps dient... No, el que passa... Jo he estat de primera vegades. El que passa a Twitter... va per una banda i el que passa al món va per una altra. No, el dissabte a la nit es va demostrar que la influència de Twitter era més directa del que molts fins i tot creien.
Jo dic que si el jutge no retalla, no ordena retallar aquests 5 minuts, et dic que l'audiència del 33 hagués estat correcta, probablement correcta, i potser el punt cat d'ahir no hagués tractat sobre aquest tema.
Mentre...
No ho sé.
Ai, jo és que saps que...
No ho sé.
No ho sabem. És que a mi
si
el 6...
Si la tingués roda, seria una viatge.
Ara, em fa molta
mandra. Ja ho sé, però... Aviam, perdó.
Sí, no, deixa'm dir una cosa. La frase de la Mariana, que diuen al documental, allò de... Mi error fue creer en la justicia.
Clar.
Que ve resumir una mica el que tu ara explicaves d'aquesta dona...
Bueno, perquè ells creien que podrien, amb un advocat i unes proves, demostrar la innocència. I escolteu, la prova...
Però creus realment que reobrirà el cas?
L'única prova...
Tu creus, tal com és, o sigui, una setmana, gairebé una setmana després...
S'ha reobert.
Judicialment. És que una cosa... Perquè després, diguéssim, de tot el que has dit, Ernest, hi ha una cosa. Això, en aquestes persones, els servirà pel que busquen, si judicialment es s'obre o no. I l'única conseqüència real que ells tindran més enllà del confort serà que s'obri, perquè és el que volen i el que busquen i el que reclamen judicialment aquest cas.
Discrepo amb un punt, perquè... Discrepo amb un punt. O sigui, en la part final tens raó. La justícia és... quan es produeix en seu judicial, però ja m'has de reconèixer que han obtingut una primera victòria.
Si això venia de tot allò de TV3, justícia, saps? Vull dir, no, o sigui, realment...
Home, però Ariadna, ells mateixos què diuen, en relació amb això? Ells què diuen? Ells diuen, com que la condemna ja l'hem feta. És clar, ells ja no els hi poden desfer els anys de presó, la condemna, etcètera, la patrícia, etcètera, tal i qual. Diuen, nosaltres ara volem aquesta justícia, diguem, social, que si vingués... Deixa'm acabar. Que si vingués reblada per una reobertura del cas, en què es digués, no, resulta que eren innocents, i ara l'únic que podem fer és pagar, no sé, en aquests casos deu pagar una indemnització per uns anys de presó que no et tocaven, i em diràs quina compensa. Segur que estarien encantats, diguem. Però ells... A partir del moment que ja han pagat i que ja no poden evitar haver pagat, el que volen és aquesta justícia també més pública i més social. I en aquest sentit,
Les denúncies de tortures, i després recordem que en aquest cas també hi ha una altra víctima, que és la gent de la Guàrdia Urbana que està ferit i Vaja, aquesta és l'altra part de la història.
Sí, sí.
Que ahir vas treure precisament un document que t'havia donat la...
Sí, ens la van enviar...
La dona, no?
Un breu.
És una petita cosa, cuidado.
Soler breu i corredor breu que hem d'acabar.
Superbreu, sí. Hi ha molts micròfons oberts en aquesta ciutat, eh? Que hem tingut que esperar a que finalment això apareixés a TV3, a Canal 33, perquè això sigui un issue social. Escolta, fem-nos mirar això. Quina debilitat a nivell de societat
però
tenim.
Però el drama, una frase només.
Corredor.
Jo crec que té una fortalesa, també.
Corredor.
Un comentari molt breu. Jo no sé si depèn de TV3 o no, que avui estem parlant d'això. Segurament sí, però encara de qui depèn més és de qui va pressionar perquè això s'emetés. Per això, per mi, és tan transcendental saber en el moment en el qual això arriba a TV3 i per què es decideix en un moment determinat emetre-ho. Però fixeu-vos que mentre parlem d'això... S'està tramitant el Codi Penal al Congrés dels Diputats i sabeu que la intenció inicial del Partit Popular era multar fins a 30.000 euros aquelles persones que fessin fotografies o filmessin els policies quan estan actuat. La qual cosa dona via lliure, en el fons, a una de les coses que denuncia el documental, i és que hi hagi impunitat de determinats funcionaris de l'Estat o de l'Ajuntament de Barcelona, de la policia en general. I això és molt greu. O sigui, és greu que hi hagi impunitat, és greu que es pugui actuar sense que hi hagi conseqüències. I per això és molt important destacar la necessitat de revisar, perquè el govern de Catalunya l'any 2011 va treure el codi ètic que hi havia en les actuacions dels Mossos d'Esquadra, exactament com podem fer que la policia, com ha de donar seguretat i no inseguretat, pugui treballar d'una forma en la qual sigui la més rigorosa possible.
Són les 10 i 6 minuts, Ariadna, per acabar. Qui us va dir que no a participar al programa?
Doncs mira, ens va dir que no l'alcalde Clos. Som posant en contacte per el correu electrònic i tenim resposta de que no, que excusava, que no vindria. I Jordi Hereu, que també el vam convidar, i en aquest cas ens va dir que estava fora de viatge i que no vindria.
Clar.
Una frase?
Sí.
Jo crec que una de les coses que acollonit, perdoneu, més als ciutadans, de constatar que una persona pot ser acusada amb una única prova, que és la declaració o l'atestat o el que sigui d'uns funcionaris públics. I que això és una prova suficient perquè et portin a la presó.
Gràcies.
Això
fa
terror, pavor.
Són les 10 i 7 minuts, de cap regal, la setmana que ve, ho tens al cap o no?
Ja tenim el cap. No, això de fer un programa a la setmana és tan complicat d'estar. Perquè...
Si t'explico què és fer-ne 6 hores al dia, ni tot fa igualitat.
No, sí, segur. Però és complicat per un altre costat, perquè dius dijous que ve, i dijous que ve que haurà
passat. Sí,
perquè tot va tan ràpid.
Oh!
Doncs ja estàs, això.
Sí, t'expliquéssim. Sí. O sigui, són les 10 i 8 minuts, té raó. És a dir, són tan ràpid que les notícies de demà i no saps quines seran. Són imprevisibles.
Imagina't dijous que ve.
Són imprevisibles.
No, que si no troba tema, un metge marat de Grècia sempre és un recurs, eh?
Sí.
Però falta veure com estarà.
Però de dilluns a dijous poden passar tantes coses.
Home, Grècia pot quedar tan lluny, Grècia, el dijous.
La qüestió és que el dijous que ve encara no s'ha generat la notícia.
10 i 8 minuts.